Constantí Ràdio, al 97.9 de la FM.
L'informatiu. Tota l'actualitat local i comarcal.
Bona tarda, és divendres 10 de juliol. Comença l'informatiu. Aquest diumenge 12 de juliol, la campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple torna a fer una crida a la solidaritat per participar d'una nova edició d'aquesta jornada solidària amb les persones afectades per aquesta malaltia, l'esclerosi múltiple. Aquest any, el Mulla't arriba a la seva 25a edició a Constantí i al llarg del dia s'han previst diverses activitats lúdiques. La situació excepcional a causa de la pandèmia de la Covid-19 ha fet que aquest any la jornada canviï el seu format habitual i les activitats es realitzaran davant de l'Ajuntament i no a les instal·lacions del Club Esplai, on s'havia desenvolupat aquesta jornada al llarg de les anteriors edicions. A més, es garantirà el compliment de mesures de seguretat i prevenció, com l'ús obligatori de mascaretes per tots els assistents.
Durant tota la diada es podran adquirir a la paradeta que s'instal·larà davant de l'Ajuntament els productes a promoció de la campanya, tovalloles, samarretes, bosses, necessers i ampolles d'aigua. Tots els diners recaptats aniran destinats íntegrament a la investigació i la millora dels centres que tenen cura dels afectats per la malaltia. Des de l'inici de l'activitat, ara fa 25 anys, el Club Esplai Constantí és considerat un dels més solidaris de Catalunya durant la jornada del Mulla't. La responsable de l'organització del Mulla't a Constantí, Àngel Soler, ha explicat a Constantí Ràdio les activitats que realitzaran al llarg d'aquest diumenge.
El que fem a la plaça, doncs mira, hi haurà la parada amb samarretes, amb unes bosses molt xules, amb tovallola, amb una ampolla, amb el material, el merchandatge de la Fundació, que és el que la gent compra per col·laborar. Llavors tenim una exposició fotogràfica perquè tot just enguany fa 25 anys que hi ha el Mulla't a Constantí, que estem vinculats amb la Fundació fent el Mulla't. Llavors, clar, ens sabia molt de greu també no fer res. Hem preparat una exposició fotogràfica, llavors hi ha un campionat de tira d'art que la gent s'apunta un ratet abans, concurs de dibuix amb la canalla, doncs, també que s'apunten un ratet abans, hi haurà simultànies d'escacs, hi ha un taller de foc que fan els de la colla Coca, llavors tenim una actuació musical, que ve una noia que es diu Astrid Torrente, que toca un violí de vidre, que és molt xulo, té molts vídeos penjats a YouTube, i després es donen els trofeus d'aquest parell d'activitats, i al fi de festa amb una ballada de sardanes, que també, tothom prendrà les mesures de seguretat pertinents, la distància de seguretat, la mascareta, tenim gels hidroalcohòlics també perquè la gent se'n posi, desinfectarem el que convingui.
I a partir del proper dilluns 13 de juliol entrarà en funcionament el nou servei d'autobús gratuït que posa en marxa l'Ajuntament de Constantí per les persones empadronades al municipi per anar a la platja de la Rabassada a Tarragona. De dilluns a diumenge i des del 13 de juliol fins al 31 d'agost aquest autobús sortirà cada dia des del carrer Jaume I davant de l'escola mossèn Ramon Berguedà en direcció a la platja de la Rabassada en horari de 9:45 del matí i a les 4 de la tarda. La tornada des de la platja de la Rabassada es farà cada dia a la 1 del migdia i a les 8 del vespre.
Les places de l'autobús són limitades i caldrà apuntar-se prèviament trucant al telèfon 977-520079 de dilluns a divendres de 10 a 2 del migdia. Les reserves s'hauran de fer amb una antelació de 24 hores i per als trajectes de dissabte, diumenge i dilluns s'han de fer abans del divendres a les 2 del migdia. Des de l'Ajuntament s'informa que l'ús de la mascareta és obligatori dins el vehicle i durant tot el trajecte i els menors de 15 anys s'hauran d'anar sempre acompanyats per un adult.
I l'escriptor Xavier Rull ha publicat recentment la novel·la Escordat 2, un ombra esquitllent, publicada per l'editorial constantinenca MS Publishers. Es tracta del segon volum de la saga galàctica Escordat, un conjunt d'aventures especials escrites en català i adreçades al jovent. L'octubre del 2019 ja va sortir el primer volum, Escordat 1, 9 maneres de morir a l'espai, i a la tardor està previst que surti el tercer volum, Escordat 3, El caire de la mort. Tant el primer volum com el segon tenen la portada feta per l'il·lustrador Diego García, alias Didac Coleman, també de Constantí.
Xavier Rull ha explicat a Constantí Ràdio que la saga està ambientada al segle XXVII. Hi ha molta corrupció, la societat és decadent i tot està desestructurat, per la qual cosa molta gent opta per viure al marge de la llei, com la que s'enrola a la nau espacial Skordat. De fet, assegura que un tret en comú de tots els herois d'aquest particular sistema solar és que, degut a diferents motius, són fugitius.
Està ambientada al segle XXVII. El sistema solar està tot colonitzat, però està superpoblat, i hi ha molta corrupció, hi ha moltes màfies. De tota manera, és molt com és avui dia. És a dir, quan parlem de corrupció política d'avui dia, la que vivim, és la mateixa que hi haurà d'aquí 600 anys, diguem, no? Llavors hi ha uns forallers, que són la gent que viuen al marge de la llei, que no estan sotmeses a la legislació del govern, que fan feines fora del que és la llei, diguem. Llavors, clar, passen moltes aventures, perquè hi ha moltes màfies, hi ha molts dolents, hi ha gent que vol extorsionar, hi ha polítics corruptes, hi ha militars corruptes. Tot això dona per fer, en fi, moltes aventures.
Tot i que és una saga, els volums són autoconclusius. La voluntat de Xavier Rull és publicar fins a 6 volums com a mínim, on aprofundirà en la psicologia dels personatges.
Tot i que és una saga, els volums són autoconclusius. És a dir, que si un se llegeix el volum 2 o 3, sense haver llegit els anteriors, no passa res, no és per res. L'aventura és ella, els personatges doncs els capta de seguida. Tanmateix, clar, hi ha com un fil que si tu llegeixes la saga en conjunt, doncs home, hi ha coses que et fan més gràcia quan llegeixes el volum 3, una cosa que enllaça amb algun fet psicològic d'un personatge del volum 1. Llavors és això, és les aventures d'aquests forallers i una mica és el segon volum. És a dir, del segon volum al tercer i al quart es començava a construir una mica la psicologia. El volum 1 era més de presentació dels personatges i del món en què viuen i de les aventures que passen. El 2 també passen unes aventures i a partir del 3 ja comença a aprofundir-se amb la psicologia dels personatges. Això ajuda als fans, no amb un lector ocasional, sinó als fans, a que els agrada els personatges i s'identifiquen amb aquests personatges, doncs l'agafen més gust.
La saga presenta una interessant varietat lingüística que comença pel títol mateix. Skordat té una lletra del noruec i una altra del suec per donar als lectors la sensació de llengua futura. D'altra banda, tant el primer volum com el segon tenen la portada feta per l'il·lustrador constantinenc Diego García, alias Didac Coleman.
El Didac i jo som amics. De fet, va ser alumne meu. Ell estudia filologia hispànica i vaig tindre d'alumne. A banda d'això, que tenim molta amistat i en fi, compartim fins i tot lluites polítiques, però el Didac, a més, té tres coses. La primera és que és escriptor. Per tant, sap el que és escriure una novel·la, no? Segona, que és molt bon dibuixant. Dibuixa uns personatges molt realistes. La tercera és que li agrada els jocs de rol, la fantasia, és a dir, que aquest món, la ficció també li agrada, tot aquest món el coneix, no? En fi, hi ha una sèrie de circumstàncies, el fet que també coneix l'editor, que ens va portar a dir comprar amb ell. Jo li vaig demanar, en principi, una portada cinematogràfica, el que passa és que ell l'ha acabat fent més de manga. Ja està bé perquè la gent jove, que està molt habituada als vídeos, al YouTube, tot això, també a l'anime, és a dir, als dibuixos animats japonesos, no? I el manga és molt de ciència-ficció, també. Llavors, bé, li ha quedat una cosa molt que quasi diries que és un còmic. I ens va bé, perquè això està dient al públic juvenil, això és el teu món, saps?
Xavier Rull, nascut a Falset, que viu a Valls, és professor de Filologia Catalana a la Universitat Rovira i Virgili. La seva passió pel gènere li ve de Darth Vader, el personatge fictici central de la famosa saga Star Wars del director George Lucas.
Més notícies. El Port de Tarragona s'ha compromès a reduir el 96% de la petjada de carboni a les seves instal·lacions l'any 2021 i assolir-ne la totalitat el 2030. Aquest és un dels objectius que recull el nou Pla de Sostenibilitat Agenda 2030 que l'autoritat portuària ha presentat aquest dijous. El document defineix tres eixos, el de la sostenibilitat ambiental, creixement sostenible i compromís social, i recull 23 objectius i 82 accions. Entre elles destaquen la contractació d'energia verda, l'electrificació del moll de creuers o les bonificacions per potenciar les operatives del ferrocarril. A més, la institució assumeix els 17 objectius de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de l'ONU.
El president del Port, Josep Maria Cruzet, ha afirmat que el pla és ambiciós, amb objectius potents i pensant perquè es pugui materialitzar. A la vegada ha assenyalat altres mesures com la bonificació de les taxes per fomentar el transport de mercaderies en ferrocarril, la renovació de la flota de vehicles elèctrics i la instal·lació de plaques fotovoltaiques. Actualment ja disposen de 3 plaques que abasteixen edificis portuaris.
I la Universitat Rovira i Virgili ha estat escollida per participar en les Aliances Universitàries Europees en la segona convocatòria de la Comissió Europea. La URB formarà part d'una aliança amb 8 centres més, entre ells la Universitat d'Islàndia i la Universitat d'Amsterdam. Així ja són 5 els centres catalans que participen en aquests projectes de cooperació transnacional amb finançament europeu. La Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona, la Politècnica de Catalunya i l'Autònoma de Barcelona van ser escollides en la primera convocatòria.
Cada aliança d'universitats rep un màxim de 7 milions d'euros en 3 anys per compartir estratègies i promocionar valors d'identitat europeus, un pressupost que reparteix entre tots els centres que integren el projecte.
I l'Audiència Nacional ha acordat l'obertura de judici oral contra els 3 presumptes membres de la cèl·lula que va atemptar a Barcelona i Cambrils el 17 i 18 d'agost del 2017. En la interlocutòria, la sala penal confirma la finalització del sumari pels delictes que va incloure el jutge instructor en el seu escrit de processament, com integració en organització terrorista, fabricació, tinença i dipòsit d'explosius i delicte d'estralls en grau de temptativa. Tot això sense limitar que les acusacions puguin acusar-los d'estralls terroristes consumats i assassinats en temptativa o lesions de caràcter terrorista per l'acumulació d'explosius a Alcanar per preparar assassinats encara més massius.
Diverses de les actuacions particulars i les dues populars havien sol·licitat al tribunal que ordenés al jutge instructor l'ampliació de la imputació als 3 membres de la cèl·lula per les víctimes dels atemptats a Barcelona i de Cambrils. La sala rebutja aquest extrem i explica que quan finalitza la investigació impera el principi acusatori i s'ha de garantir la necessària imparcialitat de la sala sentenciadora.
Constantí Ràdio. Esports.
Obrim la informació esportiva amb una gran notícia per l'esport constantinenc. El sènior blanc del Club Bàsquet Constantí ha fet història i ha aconseguit l'ascens a tercera territorial. L'excel·lent campionat de Lliga que ha protagonitzat el sènior blanc ha tingut finalment el seu merescut premi i ja es pot confirmar que la temporada 2020-2021 el sènior blanc puja de categoria i militarà, com dèiem, a la tercera territorial. Ho ha confirmat la Federació Catalana de Bàsquetbol. Tot i que inicialment amb l'acord de donar per finalitzades totes les competicions al passat mes d'abril a causa del coronavirus, el Constantí blanc quedava fora de les places d'ascens, un canvi de criteri poques setmanes després permetia l'ascens del millor tercer classificat de la categoria, posició que ostentava el conjunt constantinenc. Han estat unes setmanes d'intens treball de despatx per aconseguir complir amb els requisits burocràtics i administratius per pujar de categoria, però aquesta setmana s'ha confirmat que el sènior blanc serà equip de tercera territorial. Només 8 anys després de la seva creació, l'equip fa història i aconsegueix per primera vegada l'ascens a tercera.
I és que aquest ascens suposa un premi molt merescut a l'excel·lent temporada que ha realitzat el sènior blanc, protagonitzant una impressionant ratxa de 12 victòries consecutives i consolidant-se com l'equip més en forma de la competició en el moment de l'aturada forçosa. El blanc ha finalitzat la competició amb un balanç de 14 victòries i 4 derrotes i havent disputat un partit menys que els 2 primers classificats. El president del Club Bàsquet Constantí, Julián Valero, ha qualificat aquest ascens com un fet històric i un èxit sense precedents que els encoratja a seguir treballant amb la màxima il·lusió per seguir creixent com a club en aquestes properes temporades.
Bé, doncs, per nosaltres la veritat és que és un èxit. Estem molt, molt, molt contents perquè, és una, bueno, per començar, és una cosa històrica. És la primera vegada que el Club Bàsquet Constantí, doncs, està a tercera catalana. I és que en la nostra, doncs, curta vida, no?, que portem 8 anys, si no m'equivoco, 8 temporades, portem participant a la Lliga de Federació, doncs mai ho havíem aconseguit. Havíem tingut inclús 2-3 temporades bones on vam estar a punt de jugar els play-offs per l'ascens inclús, i alguna temporada recordo que el vam jugar inclús. Però bueno, sempre ens havíem quedat a les portes, no? Sempre ens faltava aquesta petita empenta. I aquest any, doncs, amb la lliga de 13 que teníem, anàvem tercers, ens quedaven 5, 6 partits encara per jugar, i semblava que ho podíem aconseguir, perquè portàvem una ratxa de 14 partits consecutius guanyats, estàvem molt contents, molt animats, i bueno, la parada de la pandèmia doncs, ens feia pensar que la lliga quedaria finalitzada i que ens quedàvem un altre cop a les portes, però aquesta vegada encara ho teníem més a tocar, no? I bueno, els canvis que va fer, que ha decidit fer Federació per la temporada vinent, doncs, com a millor tercer ens incloien en aquesta possible tercera nova lliga de tercera catalana, i nosaltres contentíssims.
Arribem al final de l'informatiu. Abans, com sempre, volem conèixer la previsió del temps. Per les properes hores, connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
A les comarques de Tarragona ens hem llevat amb aquest cel rúfol i fins i tot amb algunes precipitacions disperses i aïllades. Això és degut a que tenim un centre de baixes pressions que ens està afectant i ens afectarà al llarg d'aquest divendres i que ens deixarà aquest cel força ennuvolat almenys durant la primera meitat del dia. Esperem que durant la tarda, però, la nuvolositat ja quedi restringida més cap a zones de muntanya i, per tant, tinguem a la resta un cel entre poc i mig ennuvolat. De fet, la temperatura avui ha començat força semblant a la d'ahir, però esperem que al centre del dia, fruit d'aquest dia, aquest ambient més rúfol, la temperatura màxima quedi una mica retallada, sobretot a punts a l'interior, valors que poden voltar entre els 32 i els 31 graus a l'interior i els 28-29 al litoral. I damunt d'això, aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Amb el temps arribem al final de l'informatiu d'aquest divendres 10 de juliol. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que els serveis informatius tornen a Constantí Ràdio amb els butlletins de les 3 i de les 6. Per part nostra, res més. Gràcies per la vostra atenció i que passeu un molt bon cap de setmana.